Que va passar la reacció que van tenir.
Què tal si, com va dir Jesucrist, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César?
Digue-li al Rouco.
Escolta, Joan, jo que vinc d'una escola concertada religiosa, a mi m'ensenyaven una cosa que era el perdó, el saber perdonar. I sembla...
Jo us perdono cada vegada que dieu alguna
cosa. I naltros a tu, dins d'un ordre també.
No, però amb el discurs d'ahir, sembla que justament, i amb el context polític i amb el que s'intenta fer, la figura o el concepte del perdó desapareixi de l'Església Catòlica. Llavors...
Jo quan veig Rocco Varela, que només em passa en Rocco Varela, també t'ho he de dir, que no és una cosa, que me'n recordo aquella frase que diu "Cuando el grajo vuela abajo, hace un frío el carajo". Això és el que em recordo quan veig aquest senyor. Jo me'n recordo que els veies a les manifestacions, totes les manifestacions que feia l'esquerra, totes aquest senyor apareixia.
Sí.
Antiesquerra, vull dir, totes les manifestacions, antiabortisme,
matrimoni sexual... Sembla normal, no?, que l'Església estigui en contra de l'avortament.
Sí, però contra el matrimoni entre personals del mateix sexe, ara hi ha un papa que tampoc els agrada gaire a tots aquests, que potser no està tan...
Que ens hem de quedar amb els arguments de sempre.
De la Catòlica Espanya.
La societat evoluciona, l'Església poder que també evolucioni, perquè es quedarà...
Sembla normal que l'Església defensi, però sembla que és feina de l'Església defensar la vida, o sigui, en aquest sentit no hi veig...
Estava parlant del matrimoni homosexual, ara mateix. De la vida també podem parlar.
Jo fa molts anys que no en formo part activa, però és veritat que jo també vaig anar a l'escola religiosa i durant molts anys em va agradar aquest món i saber el que existia. Hi ha moltes esglésies, Joan, no només n'hi ha una. És a dir, hi ha una església de base que, per exemple, aquí a Catalunya va tenir molt de paper, per exemple, amb la integració social de les persones que arribaven d'altres punts d'Espanya, etc. És a dir, i un treball amb àrees socials que no té res a veure amb el nacionalcatolicisme que defensa Rocco Varela i companyia. És a dir, i sí, és el que diu la Mònica. Jo estic d'acord amb tu en que l'Església Catòlica, d'entrada, no hem d'esperar la modernor última. És a dir, és una... La jerarquia especialment forma part d'una institució que es descriu per ser conservadora i per això aguantant molts mil·lennis. Ara, tot avui en dia s'accelera moltíssim.
A mi és que no em deixa de sorprendre, i és veritat que és una tradició de dècades, no? de tot el segle XX pràcticament, l'enfocament moral de la qüestió nacional. Mm-hmm. És a dir, perquè jo entenc que, per exemple, temes com l'avortament, no estic gens d'acord amb el que opina l'Església, però entenc que hi ha un debat filosòfic i moral.
Benet.
Però ara no entrarem en aquest tema.
Però
em sorprèn que la qüestió nacional, el dels sentiments nacionals, s'enfoqui des del punt de vista moral.
Què opines tu de tantes esglésies com hem vist a Catalunya on t'hi havien instal·lades en el campanar? Ho trobes bé?
Jo crec que l'Església pot tenir llibertat d'expressió tant des de la base com des de la CUP, però l'enfocament de això és una cosa sagrada moralment.
No ens agrada Rouco, però ens agrada el campanar.
No, a mi no em semblaria gens malament que sortís Rouco Varela i digués hem de defensar la unitat d'Espanya perquè és més pràctic, perquè vivim millor, perquè no enfrontaments, etc. Però enfocar-ho des del punt de vista és un mandat diví, és algo sagrat.
És el concepte moral social.
Exacte.
La catòlica.
És a dir, aquí quan han sortit bisbes o persones de l'Església Catalana dient, fent proclames a favor del català, ja no dic no independentista, sinó a favor d'utilitzar el català, no és una concepció moral. O fins i tot si s'han pronunciat a favor de les tesis independentistes, no ho han fet des del punt de vista... és un dret sagrat que hem de defensar. És un posicionament més de és la manera de conservar la identitat catalana, etcètera, però no des del punt de vista sagrat.
L'estelada és tolerable i
no veig un bisbe penjant l'estelada enlloc o la bandera d'Espanya.
Mònica Maria.
Mira, avui surto amb una contractura d'aquí, Déu-n'hi-do, quina tertúlia, perquè el Joan López Alegre ha arribat fent de Fred Astaire, ens ballava aquí un vals i m'ha acabat ballant Chimo Bayo, te'n recordes?
És superguai.
La ruta del bacalà, ostres, nens.
Visca València.
Estic esgotada. Bé, Lot Bou, que a tu no et deien allò a casa de s'ha de venir pixat, s'ha de sortir pixat i això?
Per què?
S'ha de venir amb bolis, perquè ja fa 3 setmanes que no vens amb bolígraf, per tant farem el cercami o te'ls pagarà. No, se'ls deixa. Els pagarà el Toni Aire, que ara sabem que compra el cupon de la 11, i per tant, com que es farà ric d'aquí a poc, és que no toca, però bueno, en fi. Vinga, som-hi, hem parlat de tot això, de la investidura, dels jutges, del clero, Lot Bou, que ha dit que hi ha hagut com un canvi entre la gent de Junts i que s'havia fet aquest proselitisme del pacte i que ara sembla que es tracta de refredar-lo, la Isabel García Pagán, que ha dit que el PSOE ha anat massa enllà com per ara posar o anar a eleccions. En Joan López Alegre, que ha dit que la política és relat i que Espanya ha colat o ha agafat, segons com es miri, que el PSOE i Sánchez estan de genolls davant de l'independentisme. En Toni Aira, que ens ha parlat de tot el tema dels jutges, ha parlat de buit de poder, de si n'hi havia o no. El Toni ha dit, o ha parlat en concepte de pornografia grotesca, que és el franquisme sociològic que ens envolta. També ha recordat que el PSOE defensarà l'amnistia, que fa dos dies no ho feia, que per tant fa allò que li convé en funció del moment. Sort que en Benet Íñigo ha arribat i ens ha explicat les tres claus o les tres sospites sobre el jutge Manel García Castellón per entendre tot el que va passar ahir. I acabo amb una frase d'Antoni Aires, que estic esgotada, de debò, eh? Avui m'heu esgotat. Has dit, els mitjans, quan no tenim benzina, cremem pólvora.
Per cert, deixeu-me dir que tercer concert de Bruce Springsteen a Madrid. Oh, ja, prou, ja.
Bueno, que canviï la setlist, com a mínim.
Prou, prou. De moment, el 12-14 de juny se li afegeix ara el 17 de juny. Recordeu que al concert de Barcelona n'hi ha un. Algú aposta que n'hi haurà un segon. El 20 de juny, Estadi Olímpic, les entrades, recordeu que les de Barcelona es posaran a la venda dimarts que ve a partir de les 10 del matí. Però de moment es confirma tercer concert de Bruce Springsteen a Madrid. Hola, Polls.
Hola, no sé si heu sentit que amb gas natural podeu escalfar casa vostra, que estan molt menys. Jo t'ho explico.
Explica-m'ho ja.
Aquest hivern, si l'instal·les, et regalen fins a 230 euros. I no només això, sinó que, a més, podràs començar a estalviar fins a 1.000 euros cada any. Entra a netgia.es i a la mateixa pàgina d'inici veuràs una aproximació del que t'estalviaries instal·lant el gas natural. Per tant, no t'ho pensis més. Entra ara al web de Netgia o truca al 900-799-426 Netgia. I aquest hivern estalvia més i gasta menys amb Netgia.
No et moguis.
No em moguis
perquè no, ja ara farem ja una cosa ja que ens fotrem com el tio Quico, ja aviso ara. Perquè d'aquí uns moments presentem el nou torró solidari de RAC1, la nova varietat de torró, i de seguida el propietari de torrons Vicenç Àngel Velasco, que és al·lucinant. Aquesta empresa sempre diu que comença amb RAC1 l'any 2000. Sí. Ara ens explicarà quantes botigues tenen. Des de l'any 2000, com han anat fent botigues i botigues i botigues, a més amb unes botigues aquestes que quan les veus dius vaig cap a dins, vaig cap a dins. D'aquí uns moments en parlem, la novena edició del Torró Solidari de 9 anys ja, tu, com passa el temps, quin fàstic, tu. I després descobrim la nova sala Hairbreak Hotel de Barcelona, la de la Rigola, que saludarem d'aquí uns moments també, aquí volem parlar amb ell d'aquesta nova sala de... Coneixes o no?
Està molt bé.
Sí, que vas anar
sí, vaig anar a veure la Hedda Gabler. I fantàstica.
Sí?
Sí. Una cosa molt diferent. Sí, però dona una proximitat amb els actors i una experiència molt diferent de la...
Tinc moltes ganes d'anar-hi perquè ara hi ha una obra que s'estarà fins al mes de gener amb l'Andreu Benito, que és... M'han dit que...
És molt petit.
Però que la distància amb el...
Sí, al principi es fa estrany, però després és fantàstic. Perquè tota l'obra està pensada en relació amb aquesta petitesa i amb la posició del públic, diguem.
La posició del públic és...
No sé si varia d'obra en obra, sí, però és
al voltant, no diríem?
Sí. Bueno, no acaben de fer la circunferència completa, però... Sí.
Com la Villarroel.
Com la Villarroel. No, però la Villarroel varia també, depèn de...
També hi ha moments que la tens de banda i banda.
En fi... Bueno, després d'aquí una estona a la Rigola. Gràcies, eh? Fins ara, que vagi bé, amics i amigues. Fins ara.
Moltes gràcies a tothom.
El perquè de tot plegat. Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
RAC 1. Deixar dret a tercer de carrera et va costar. Trobar un escriptori on estudiar el que realment t'agrada et costarà molt menys. Vine aquesta setmana al Black Friday de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb un 20% de descompte. A Barcelona, carrer Rocafort 140. Obert els migdies i parking gratis. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Abans del partit d'aquesta nit hem de rentar la samarreta de l'Alèxia.
Fet.
Encarregar les pizzas.
Fet.
Comprar un sofà.
Lluís, el sofà. Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els Yellow Days. Rebaixes de fins a un 50% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Del 3 al 12 de novembre torna el Festival de Cine de Terror de Molins de Rei. Les pel·lícules de terror més esperades de l'any, propostes per tota la família, tallers, activitats dedicades a la temàtica de les bruixes, amb projeccions, una exposició i els 50 anys de la marató de cine de terror més antiga d'Europa. És informació i entrades a terrormolins.com, amb el patrocini de Guinot, Prunera i Rem Guitart.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes amb plats de dutxa i mampares. Vine a General de Llar i Ambient, Avinguda Paral·lel, número 192, Barcelona.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
The Producers, més de 50.000 espectadors, la comèdia musical de la temporada al Teatre Tívoli. Tota la diversió de la jaula de les loques i el glamour de Cantando bajo la lluvia amb Àngel Llàcer i Manu Guix. Ja la venda totes les funcions de Nadal. Compra ja les teves entrades a balanyaenviu.com i no t'ho perdis.
Desconnecta i suma't a la filosofia slow a Massa l'Agròs, el primer destí 100% ecològic de la península. Aquest Black Friday tens un 30% de descompte en allotjament per al teu viatge. Reserva entre l'1 i el 27 de novembre i gaudeix d'una estada única a Massa l'Agròs fins al 29 de febrer. Places limitades. Més informació a massalagros.com i al 93 565 6060.
RAC 1.
Bon dia, Marc. Com has dormit aquesta nit?
Què et vaig dir ahir, Joel? Què et vaig dir? Que em tractis de vostè. De vostè. Els que tenim un onda se'ls tracta de vostè.
Sí, sí, sí. Perdona, perdoni.
M'heu preparat la torrada de caviar i el resum de premsa internacional? I què és aquesta olor?
És la redacció, Marc, que estem al costat dels esports.
A mi no em parlis així, eh? Que tinc un ondes.
Ui, l'helicòpter estarà a la porta, eh? Esperant-te quan acabi el programa.
A veure si és veritat, que ahir vaig haver de trepitjar carrer. I un ondes no trepitja el carrer.
Això que sona què és? Això no és l'helicòpter, això és una festa d'helicòpter. Ernest!
I em sembla que portaré l'ondes aquí cada dia, al meu costat, perquè sapigueu amb qui esteu treballant. Lamentes.
Senyor Giró, ja té a punt la catifa vermella per entrar a l'estudi.
De dilluns a divendres, a la una, vostè primer, amb Marc Giró.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Són les 11 i 13 minuts. Hola, què tal, Mònica Usart?
Hola, molt bé.
Molt contenta.
A
Bartolí?
A la redacció.
Hola, què tal?
Hola, Noemí Puells.
I és que, clar, tenim un problema que estem com els gossos de Pavlov ara aquí.
Sí, 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 sí.
Perquè no podem tocar res. Si en aquests moments damunt de la taula hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barres de torró.
Sí, sí.
Al costat hi ha una safata amb 3 torrons diferents que em sonen molt, dos em sonen molt, i a l'altre hi ha una altra safata que hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 torrons diferents diferents que em diuen que són nous, i a baix hi ha dues barres de torró més. A la meva dreta hi ha un senyor torronaire i acaba d'arribar el Bartolí. Hola, Bartolí.
Hola.
Perquè avui és el Dia Mundial del Torró. Que ja ho tenim aquí. RAC 1, Torrons Vicenç i l'Hospital Sant Joan de Déu arrenquen la novena edició del Torró Solidari. 9 anys ja. 9 anys. Aquesta meravellosa iniciativa que fins ara ha recaptat, atenció, 1.800.000 euros que s'han destinat bàsicament a la millora i diagnòstic i tractament dels infants amb malalties minoritàries. És a dir, més enllà de que ara puguem parlar aquí de menjar torró, més enllà de que si ara que m'agrada més aquest sabor o l'altre, per darrere de tot això hi ha un element que és bàsic, que és la solidaritat amb les famílies, bàsicament, i sobretot amb els científics i els metges que estudien l'evolució de les malalties minoritàries amb els nens i les nenes Sant Joan de Déu. Aquesta edició de la, del torró solidari suma una tercera varietat, que és la del brownie amb nous pecanes. Una de les iniciatives de la que més il·lusió sempre i cada any ens fa parlar aquí al món RAC1. Senyor Àngel Velasco, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, Jordi.
Moltes gràcies per ser amb nosaltres, el director i propietari de Torrons Vicenç, i la Glòria García, responsable de captació de fons de l'Hospital Sant Joan de Déu. Bon dia, moltes gràcies, Glòria, per ser amb nosaltres.
Molt bon dia.
I feliç dia mundial del torró. No sabia que existia un dia mundial del torró.
Sí, fa pocs anys que existeix, però avui ens toca ser el dia mundial del torró.
Aviam, avui podem presentar la gran novetat d'aquesta novena edició, que és el, la tercera varietat del torró solidari. Ja ens ho vas avançar l'any passat, però avui en descobrim el sabor. Ens ho expliques, Àngel, que és aquest d'aquí?
És aquest d'aquí, sí.
Val, perfecte. Ens ho pots explicar, sisplau, Àngel?
És un torró de brownie fet amb xocolata i farina d'ametlla, no té gluten, és apte per celíacs, està fet amb nous pecanes, i la veritat és que dona la sensació que t'estàs menjant un brownie.
No facis... Mònica...
Bueno, se m'ha escapat, se m'ha escapat.
Hi ha algú per la redacció... Hi ha un parell per a la redacció que em consta que això de la xocolata ho tenen desenvolupat d'una manera molt... Si volen venir, poden venir, eh? No tinc cap problema, que vinguin. Jo no tinc cap nom, però si alguns d'aquests que saben que els hi ha la xocolata volen venir, sí, que vinguin. Perdó, una cosa que has dit que... nous pecanes. Pots explicar què són nous pecanes?
Bueno, és una nou que és originària dels Estats Units. És menys... a vegades la nou, és la nou que tenim aquí, és més astringent, i la nou pecana és menys astringent i més suau que la nou clàssica que fem servir normalment aquí.
Val.
És la nou que es fa servir pel torró de brownie, pel brownie en general.
Val. El brownie de nous pecanes se suma a les dues primeres varietats del torró solidari de RAC1.
Sí.
Quin és el que es ven més dels dos primers?
El primer. Una mica més el primer.
Sí. Saps per què? Vols que digui per què? Perquè és el primer.
Sí.
Sempre. Perquè saps què passa? Que tu te'n vas al supermercat i el veus. I dius, mira, el torró solidari, i agafes aquest. Sí. I molta gent, ara ja sap que n'hi ha un segon i que n'hi ha un tercer. Però el fet de que sigui el primer, que sigui... Això passa una mica quan tens criatures... que el primer la primera sempre és el primer la primera. I això acostuma a passar. Per territori, sabeu on es venen més torrons solidaris o no?
A Barcelona, una de les nostres, on més venem és amb les nostres botigues i amb les botigues online, perquè cada vegada n'hi ha més empreses que volen regalar el torró solidari de RAC1 per regalar amb els seus clients i fer una, i col·laborar amb una causa solidària, i... Actualment regalen dos i estic segur que aquest any que regalin tres, no? I això ens farà pues, poder aportar més diners cap a l'hospital, a part de que el torró... Bueno, ho veu elegir aquí a la ràdio, a la redacció, vam fer dos varietats, un que era el plàtan amb xocolata, que és aquest que finalment ens el vam quedar per nosaltres, i el de brownie i la ràdio...
Ara parlarem de l'altra safata, l'altra. Però aquest, tu te'n recordes el primer... Com va arrencar? Perquè l'aventura arrenca el 2015.
Sí.
Del torró solidari. Com va anar aquella primera idea?
Allò va anar amb l'Eduard Pujol i la Emma.
Sí, l'Emma Martínez, sí. Cap de màrqueting de RAC1, estupenda, meravellosa,
sí.
I que sempre està per... Vamos, per
un dia em va dir la Emma, l'Eduard vol parlar amb tu, vol fer un torró, i vam quedar, era el mes d'agost, vam esmorzar aquí a prop de la ràdio, em va dir, hem de fer un torró i m'has de fer el torró de RAC1. Dic, bueno, i què fem amb aquest torró? Diu, no ho sé, dic, i els diners? Home, doncs hem de buscar algú per portar-li el que guanyem i retornar a la societat. L'Eduard tenia aquesta idea, que era retornar a la societat allò que ens proporciona, no? I així va néixer i va ser una iniciativa, pues...
I de seguida va sortir el nom de Sant Joan de Déu?
Quan va ser la Emma que va dir, hem pensat en Sant Joan de Déu, i clar, al final quan et diuen Sant Joan de Déu saps que tens la garantia de que aquells diners aniran ben destinats, i quan vam anar a parlar amb Sant Joan de Déu i ens van dir per quin projecte treballaríem, que era l'inici era per les malalties rares o minoritàries, i ens van donar una volta per l'hospital ràpid, vam veure què era el possible.
Mira, amb el que ara és el director de RAC1, amb el Xavi Pérez, fa uns anys vam anar a fer un reportatge al Sant Joan de Déu, amb nens, amb, en aquell moment vam anar a veure, vam fer un reportatge amb nens amb càncer, que és on allà es va enganxar el Xavi Hernández a ajudar i a cooperar amb l'Hospital Sant Joan de Déu, perquè hi havia un nen que tenia un càncer, que la seva, el Miquel, que la seva obsessió era conèixer el, era conèixer el Xavi, i li vam fer, gràcies a la parella del Xavi, a la Núria Conillera, vam tenir la sort de poder portar a veure el Miquel a l'Hospital Sant Joan de Déu. Els que hem anat tornant per raons sortosament laborals i no personals, allò és un petit cel. Allò és tan meravellós, l'Hospital Sant Joan de Déu. Jo recomanaria a la gent que de tant en tant anessin a mirar. És com un compte de fades dins del que és un món difícil, complicat, complexa, però que qualsevol cosa que sigui bona hi ha d'anar a patallar. Per tant, la decisió que veu prendre d'anar aquests diners a Sant Joan de Déu em sembla que és de les millors decisions preses. Si a més és un element, Àngel, tan difícil com són les malalties minoritàries, que són, van a poca gent, i aquest és el problema, perquè un càncer sempre es pot tractar, perquè hi ha tractaments pel càncer, i cada vegada més, però quan tens una malaltia, tu imagina que siguis un pare o una mare amb una malaltia minoritària, que no saps a quina porta trucar i no saps què pots fer, no? Doncs la manera de poder-ho fer és investigar. I per poc que sigui, tota aquesta investigació que pugui sortir d'aquí és magnífica. I si pot sortir d'un torró i per Nadal, home, més dolç serà, no? Més dolç serà perquè, clar, què és una malaltia minoritària i a quanta gent afecta?
Bé, Jordi, abans de tot, jo no sé per què m'heu portat avui aquí, perquè amb el que acabes d'explicar és que ho has explicat tan bé i d'una forma tan clara
que
agrair-te moltíssim aquestes paraules, sobretot perquè estic aquí en representació de tots els professionals que hi treballen. Hi ha moments complicats, molt difícils, i per tant agrair-te aquestes paraules cap a tots ells. Una malaltia minoritària, el problema primer que tenim és posar-li un nom que comuniqui, no? Perquè el que dius, càncer, tothom sap el que és, minoritària. Doncs hem de començar a parlar de xifres. Doncs són aquelles malalties que afecten a menys de 5 persones cada 10.000 habitants.
A menys de 5?
5 cada 10.000. N'hi ha moltes. La paradoxa de tot això és que si sumem tots els pacients afectats de minoritària, és la patologia amb més pacients. Són més de 30 milions a Europa, 3 milions a Espanya, 300.000 a Catalunya. Però clar, són de 7.000 malalties diferents. Això és un drama per investigar, per atraure l'interès de la indústria farmacèutica, per dir, bueno, i quants pacients tenim amb cada malaltia, que no tenen ni nom. Tenim els noms dels pacients, veiem aquests nens, aquestes nenes, tenen noms, les famílies tenen aquests fills, aquestes filles, amb els seus noms i cognoms, però la seva malaltia no té nom. I això és complicadíssim d'avançar. Us imagineu l'angoixa d'una família que triga una mitjana de 4 anys per obtenir un diagnòstic, si el troba, i en el moment del diagnòstic dius, ja sé el que té el meu fill, la meva filla, bueno, i ara què? 95% de malalties minoritàries sense tractament, sense tractament. Per tant, és molt desesperant, però tampoc voldria donar una imatge d'una situació catastròfica, perquè dius, bueno, llavors, què podem fer comprant el torró? Doncs sí que es pot fer, i moltíssim. I ho parlàvem amb l'Àngel, no? Com mirem, a vegades aquests projectes s'han de mirar, de vegades no, sempre, les coses grans s'han de mirar en perspectiva. Farà 9 anys aquest any, i quan recordem aquell primer dia, ho parlàvem abans d'entrar a l'estudi, quan va venir l'Àngel un divendres al vespre, que quedàvem 4 gats a l'hospital, amb la primera barra de torró, no teníem ni ganivet per tallar-lo i tastar-lo, i allà va començar a sortir una cosa tan meravellosa. Bueno, vosaltres ho portàveu treballant en feia un temps.
Perdona,
més.
Com vau tallar el
buscant ganivet, vam anar a la cuina, deixem-nos que hem dut l'Àngel, i no sabem com tastar. Bueno, va ser una situació que recordo com si fos ara. I li vam dir a l'Àngel, i quantes barres creus que es pot vendre aquest torró? Diu, unes 50.000. I vam pensar, bueno, si ho diu ell, no? Doncs es va quedar curt. O sigui, es va quedar
60
curt.
60 i pico mil.
60 i pico mil del primer.
Fa 9 anys, això. Eh? Una barbaritat.
Bueno, jo sempre dic una cosa, que aquest país és molt petit, però que aquest país és extraordinàriament solidari.
Molt solidari.
Hi ha moltes vegades que diem, que això de la marató de TV3, la marató de TV3 recapta més que grans maratons que es fan a nivell europeu i fins i tot maratons espanyoles. És a dir, la marató de TV3... I acabem amb això, més de 60.000 barres el primer any. És que són moltes barres, això, eh?
Moltíssimes.
Si jo et pregunto quins avenços en investigació s'han pogut fer gràcies al torró solidari?
Sobretot, el primer punt és diagnòstic. Diagnosticar i posar nom. I veure, clar, això la ciència s'ha permet... Amb 9 anys la ciència ha avançat moltíssim. Tenim eines que ara ens permeten seqüenciar tot el genoma i dir, ah, no li poso un nom, però sé que aquesta malaltia té alterat el cromosoma JQ24. Bueno, ja és un inici. Clar, el generar aquestes dades, generar coneixement, sobretot hem avançat en generar coneixement i també en certs tractaments que estem veient ara, doncs que potser canviant coses tan simples com alguna alimentació en determinades malalties, eh? Tot això és molt complicat. però en les meves malalties sí que estem veient que es poden començar a fer petites accions que milloren la qualitat de vida. Investigar també no només és curar, també és millorar la qualitat de vida d'aquestes criatures. I si amb un nou fàrmac o amb un nou procediment, com amb l'equip de neuromodulació que vam comprar gràcies a una de les campanyes, podem fer que aquella criatura, en lloc de tenir 14 crisis d'epilèpsia al dia, en tingui 2, no l'hem curada de la seva malaltia, però la seva qualitat de vida millora molt. Per tant, estem avançant en diagnòstic, en millorar la qualitat de vida d'aquests pacients i també en generar nous tractaments, malgrat que això és una mica més lent, però aquí sí que sobretot anem molt ràpid en generar coneixement i aquest coneixement ara s'ha de traslladar amb tractaments.
Jo ho deia pel seu menys, no per tu. De debò, mira, pensava que era el seu menys que li agradava.
Ha entrat corrent.
Dient dos, el seu menys i l'embudió. I ha arribat el perico. Però bueno, es vol passar res.
Li agrada mai la xocolata, l'embudió.
I tu què saps?
Perquè el conec, l'embudió.
Bueno, ha arribat el moment de tastar el d'aquest any. Sí. Després farem una cosa, anirem a la publicitat, tornarem i tastarem els de l'altra bandeja. Val, els de l'altra safata, que són els nous. Perquè he vist alguna cosa tan estranya.
Sí.
Però ja m'ho explicaràs després, Àngel. Aviam. De Planell, agafa.
Quin he d'agafar?
El d'aquest, del xocolat, el tercer.
El nou, eh?
Sí, el nou, com tu.
No el vaig tastar en el seu
aquest
moment.
Aquest és el... No, no el vas tastar perquè és
nou. No,
però ens van portar aquí unes mostres.
Ah, el però aquest és el de brownie. Un moment, quiet. No et tastis. Bertolí, agafa.
I he d'agafar del mateix.
Ja el mateix, clar, no, agafaràs del vell.
Bueno, no sé. Hem de tastar tots el nou.
No sé per què la meva vida estic al voltant... Jo som tan burro de gent tan intel·ligent.
Una cosa molt important, que m'agradaria insistir, que són sense gluten, els dos de xocolata, sobretot de cara a l'hospital, amb molts pacients que tenim, amb problemes de celiaquia, sense gluten, molt important.
Molt bé, jo també el tastaré, aviam.
A veure. Tots alhora?
No, com vulgueu, ja podeu menjar.
No podrem parlar.
De quins moments el jurat opina sobre aquest torró? Com diguin alguna cosa negativa, a l'altre cantó la diuen, no els esperen. Ara tornem.
Aquesta setmana, a Transformadores de la Vanguardia i Endesa, un refugi sostenible al Pirineu. Descobrim el refugi centenari de Colomina, a la Vall Fosca, gestionat per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Una casa passiva i autosuficient que des de 1973 acull excursionistes i apassionats de la muntanya a la mateixa ribera de l'Estany que li dona nom. Probablement el primer propietari d'aquest emplaçament situat al cor del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, un enginyer suís responsable d'una de les primeres grans obres hidroelèctriques de l'Estat, no s'hagués imaginat mai com la residència des d'on controlava el transcurs de les obres del sistema de llacs de la Vall Fosca es transformaria i gaudiria d'una segona vida. Ben bé com en Gerard Garreta, guarda del refugi Colomina, qui va decidir deixar la seva feina com a gestor informàtic d'una entitat bancària per acabar sent el guarda d'aquest allotjament.
Un edifici que potser s'hauria derruït i no hauria servit de res, doncs ara s'ha convertit en això. El fet de venir aquí ens va canviar totalment la vida. L'edifici en si va ser creat per una cosa i ara n'és una altra totalment diferent. Vull dir que tots canviem i normalment sempre cap al millor.
Una segona vida adaptada als canvis i les necessitats de consum energètic d'avui dia. Un consum més eficient i sostenible, possible amb una construcció autosuficient que compta, a més, amb energia solar, tal com relata en Gerard Garreta des del refugi.
Tenim la gran sort de tenir una instal·lació solar brutal, que fa que en 16 anys que nosaltres estem aquí només haguem hagut d'encendre un sol dia el grup electrogen que tenim.
Un refugi al qual s'hi pot arribar travessant el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, o bé amb l'ajuda del telefèric de la Vall Fosca, que té la seva estació inferior al pantà de Sallent. Una instal·lació que, com el mateix refugi, construïa fa anys Fecsa, ara Endesa. El telefèric servia per pujar el material per construir la central, en una gran obra que va permetre connectar la vall amb el món. Josep Maria Carrera, tècnic d'operacions d'Endesa a Lleida.
L'arribada de les centrals hidroelèctriques a la vall va propiciar un desenvolupament socioeconòmic sense precedents. Es van generar llocs de treball que fins llavors eren desconeguts, construcció de noves infraestructures, enllumenats públics i fins i tot la construcció d'un hospital.
Descobreix un dels refugis més sostenibles del cor del Pirineu a lavanguardia.com. Ja disponible el segon capítol de la tercera temporada de Transformadores, una iniciativa de La Vanguardia i Endesa.
Món a RAC 1.
amb Jordi Basté.
Una cosa, hola, Múdio.
Hola, què tal, què tal?
Tot bé?
Mira, t'ha fotut la cadira.
Ja.
Tu també hauries de venir. Jo pensava que t'agradaria xocolata.
Clar que sí. Però com que la redacció s'ha buidat, dic que potser algú s'ha de quedar aquí per si passa alguna cosa. Ja. Perquè el Jordi ha dubtat, 0,01 segons. S'ha sentit cridat.
És un xocolater, no? Com amic teu que
sí,
és?
Sí, molt.
Val, escolta'm una cosa, Jordi. Què tal? Què t'ha semblat?
Molt bé. Té molt gust a brownie. Com amant del brownie, també. Jo sóc amant de la xocolata en totes les seves textures. I realment té molt de gust de brownie i textura de brownie.
Bartolí.
És veritat, és que és la textura, molt suau, és molt agradable, un toc de massa pa, a mi m'ha encantat.
Sí, que experts, aquí, sí. Dos raons.
No ens queda res per dir quasi.
A mi també m'ha agradat molt, sobretot el mateix que ells, no? Aquest, que és com una mica tou, no?
Esponjós.
Sí, exacte, i la dolçor adequada, ni molt, molt dolç, ni poc, sí, és perfecte.
I a més notes les anous, i a més és d'aquests torrons, que em sembla que passa amb tots els torrons Vicenç, que els menjaries tot l'any, és a dir, no cal que siguin Nadal.
Exacte.
Bueno,
aquesta és la clau. Em sembla fonamental.
El que sempre hem intentat amb tota aquesta varietat és convertir el torró en un postre, que no sigui només una cosa de Nadal, sinó que puguis estacionalitzar el torró, i per què no, quan vas a casa d'un amic, doncs portar un torró de brownie. Perfectament podries portar quan vas a sopar a casa d'un amic, no?
N'hi ha més, no?
No,
jo puc tastar-me.
No, de brownie no, ja no tens més. No en queda.
Voleu fer un molt favor, un moment, sisplau? Perquè anem a parlar un moment. Al marge del torró solidari que avui presentem, hi ha una cosa l'altre dia a la cursa em vaig trobar l'Àngel Velasco i vaig dir, Àngel, dic, és que en el fons, RAC1 i Torrons Vicenç són cosins germans.
Sí, sí, vam començar...
Perquè vam al mateix any.
Sí, nosaltres vam agafar Torrons Vicenç l'any 2000 i vosaltres vau arrencar també...
I ja de seguida veu... Clar, jo no hi era aquí el 2000, vaig arribar el 2004 a RAC1, però el 2000 ja vau arrencar ja aquí amb...
Amb Publi, amb el Raül
Llimós. Amb el Raül Llimós, sí, 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 el primer toc.
El Raül som amics de la infància, li vaig trucar i vaig dir, escolta'm, hi venia de la Com, sí. I li vaig dir, escolta'm, aquella ràdio que has començat tu ara per fer Publi, diu, sí, no t'amoïnis que...
Que ja en tindrem, imagina.
Sí, sí, me n'envia un comercial al moment i...
Clar, però estem parlant de que... Llavors, vosaltres el 2000, què era la fàbrica?
Bueno, era un obrador més petit que el que és ara. La forma de treballar no ha canviat. Ara som molt més grans que l'any... Quan vam arribar a Torrons Vicenç eren 8 treballadors.
8 treballadors l'any 2000. Mm. I ara?
Ara som més de 500.
Més ara, 500. Quantes botigues teníeu?
La de la fàbrica.
Una. Quantes botigues teniu ara?
61.
61. Val. Quants torrons fabricàveu?
8 o 10.
8 o 10. Quants de torrons fabriqueu?
500.
Carai. No.
Perdó.
500 referències, podent sabors, estem parlant de 240 o alguna cosa així.
Bueno, clar, vull ser clar, 240.
Aquest any hi ha 10 novetats més la de RAC1, 11 novetats.
11 novetats. Ara parlem de les novetats. Només us falta tenir un museu, ja.
En tenim el Museu del Torró del Xocolata a Gramunt i ara el dia 23 inaugurem el nou museu a la botiga de les Rambles.
Sí, ui, la famosa botiga de les Rambles, el Clapés va fotre allà una manifestació gairebé. Sí. És a dir, aquella botiga de les Rambles que tenim al capdamunt de les Rambles, gairebé al costat del Teatre Capitol, perquè sí, ens entenguem.
Rambla Santana.
Allà, a baix, feu un museu?
Un museu on expliquem la història del torró de xocolata i tota la transformació que ha portat Torrons Vicenç a la indústria del torró, com ha aconseguit desestacionalitzar el torró i com hem incorporat doncs, amb l'Albert Adrià per fer aquests torrons més gastronòmics, i és això el que expliquem.
El nom de la marca va... Torrons Vicenç va lligat molt a la figura del teu pare.
Sí.
Malauradament va desaparèixer, ens va deixar, però el teu pare va ser qui va dir fem-ho gran, sí. Vas empantar, fem-ho gran.
I al costat.
Sí, bueno, al costat. Però és clar, és que ara diu que tens 61 botigues. Majoritàriament a Catalunya?
Sí, jo dic, la meitat estan a Catalunya, n'hi ha una part a tot Espanya, i després estem a Mèxic, tenim 5 botigues, que vam obrir just l'any de la pandèmia, el 19, vam obrir a Mèxic la primera botiga, ja tenim 5 botigues a Mèxic, 3 a França i una als Emirats Àrabs, a Dubai.
A Barcelona no hi ha gaires botigues, trobo, és difícil trobar un Torrons Vicenç al centre. Teniu... Patritxol,
sí.
Al costat de la plaça Universitat, en un carrer Tallers, crec que és allò, dos. Una a les Rambles, sí. Tres. tenir una altra, a la plaça Sant Jaume,
sí,
mateixa plaça Sant Jaume,
sí, al carrer del Bisbe.
Al carrer del Bisbe, 4, què sí. més hi ha per Barcelona?
N'hi ha carrer Boqueria,
sí.
N'hi ha Sagrada Família, Pedrera, Poble Espanyol, dintre dels Corts Inglés de plaça Catalunya Diagonal.
Mare meva.
I em deixo alguna ara, em sap greu.
I amb voluntat encara d'expandir-vos o no?
Sí, o sigui, jo crec que el Torró té molt de territori, té molt... És, hem convertit el Torró en una part del nostre país on els turistes que venen a les nostres ciutats a conèixer el nostre país se'n poden emportar una part de la nostra gastronomia i això és una de les coses que ens fa funcionar les botigues durant tot l'any i, evidentment, després poder fer la campanya de Nadal.
Clar, el Torró, de Torró. I ara, és clar, aquí hi ha una de varietats. O sigui, aviam, aquest any, pots explicar, sisplau? Anem a veure. Aquest d'aquí que hi ha aquesta color... Bueno, aquest t'ho has explicat, que era plàtan...
Plàtan amb xocolata.
Si algú, perdó, eh? D'aquí del jurat popular, si algú... Sí. Jo us dic tots... I què to? Ah,
però
ja
no
us agafa.
Sí, sí. Que ansiosa.
No.
Sí, ja, val. Un moment, eh? Vaig dient. Aquest d'aquí, nou?
Puro cacau.
Com?
Puro cacau.
Oh.
Textures de cacau que dèiem.
Aquest és
puro cacau. Aquest i de tots voldràs.
No, ja si porta fruita no.
Jo sóc la que estic més a prop.
Puro cacau. Vols fer el favor, sisplau? Comporta com una persona normal.
Així tot el dia estan...
Mil hojas fresas con nata.
Oh, i aquest, va.
Però si n'has demanat...
Moment.
Un mil fulls.
Un mil fulls de maduixes amb nata, aquest?
Aquest és de la Berta Adrià, mandarina yuzu.
I aquest, va.
Mandarina yuzu, molt bé.
Però aquest aquí? Cientos.
Rosa massapà i gers.
I aquest, va.
Sí, va. Està fent trampa.
Aquest que són els raros d'imatge.
Aquest és molt bo.
Xupa-xups, maduixes amb nata.
Jo aquest el tastaré, va.
Xupa-xups, va.
I aquest que té dos colors...
Aquest és molt fort,
Molt negre.
Però saps de què és? Ara veuràs.
No, aquest és el de pernil, això és el mateix torró.
Pernil?
L'únic
és el mateix.
Sí, clar, el que passa que un pernil té la pezunya que és negra.
Sí.
Clar, veus aquí la...
I després l'altre part de pernil...
És salat o no?
No,
si és de pernil serà dolç. És que,
a veure...
Però aquí la gràcia és funcionar a gust.
Un moment, escolta'm una cosa, espera't un moment.
El de pernil potser el podem tastar tots, o què?
Jo començaré pel de pernil, si no sé. Però un moment, jo vaig agafar la safata...
Que veré diabètic.
Perdona, potser no hauries agafat tu, que no n'has agafat cap.
Sí, vinga, va, començarem per aquest de pernil.
Va, agafa el de pernil.
Que és que més el salat hi deu accentuar encara el gust, oi?
Sí, a part el de pernil sembla un torró
molt... El negre no es toca.
Per què no?
Ara ja està.
Vale, el del costat, què és? Aquest més claret?
És el mateix.
Tu has d'agafar aquest 100% cacau.
Això és 100% cacau, eh?
Vale, tu agafa. Vinga,
aquest
va.
No tots.
Aneu,
Jordi, no tots.
Mica de... Qui ho escull, això? Com ho feu, això?
Treballem tot l'any. Ja estem treballant per novetats de l'any que ve. Sí, el torró aquest de pernil vam començar fa 2 anys.
Estàs provant el de pernil, oi? És una passada.
És molt bèstia el de pernil.
Però té gust de pernil?
No!
Sí.
No, no, res.
És que hi ha l'aroma, l'olores, i ja notes l'olor pernil.
És, t'ho juro. Saps el pernil, el greix del pernil?
Clar.
No, el més bo.
Em puc agafar dos?
Sí.
Però això, es menja de vermut o de postre?
No, quan dius un torró de pernil, però al final unes ametlles salades i pernil, en qualsevol aperitiu te'l pots trobar. O sigui que no és tan raro. El que sorprèn realment és...
És a dir... que m'entusiasma, el de pernil.
El de pernil està boníssim.
Jo no t'ho diria, t'ho dic en sèrio que no t'ho diria, però aquest...
Ja, aquest torró de pernil fa 7 anys l'Enrique Tomàs em va dir m'has de fer un torró de pernil. I vam estar donant-li voltes i fa 2 anys em va dir Àngel, ¿cuándo me vas a hacer el torró de pernil? I la veritat és que ha sortit un producte espectacular.
I la diferència amb el marrón quin és?
No, és el mateix torró, l'únic que una part del torró de la tauleta,
la
pezunya en negre i l'altra és amb el color del pernil.
Torró de xocolata i xurros, de patates Lais Gourmet, torró de quicos, torró de Baileys, torró de mango, torró de formatge de la Seu.
Exacte. Bueno, el de formatge de la Seu és tan raro o diferent com pot ser el de pernil, no?
Bueno, el de pernil.
El de pernil és un escàndol.
És un escàndol.
Sí. Un escàndol de debò.
I si torna a passar la...
Segona
ronda.
El de xupa-xup està molt bo, també. Sí. I a més, ho petarà entre els nens, això.
Sí.
Totalment.
Tens alguna debilitat, tu?
Jo, a mi m'agrada molt el torró de Gramunt.
Sí, clar.
El clàssic, el tou, la llema... I menjo de tots, perquè cada dia quan vaig per l'obrador pues, tasto els torrons que estiguin fent en prova de qualitat. És a dir que...
Com pinta l'any, per cert, de vendes?
Bé, molt bé.
Molt bé, no?
Sí, sí, jo crec que serà un any bo. Ja venim des de l'últim any, dels últims 12 mesos de l'any, estan sent bons a nivell de visites al nostre país i no n'hi ha inflació aquest any amb el torró, que és important, que n'hi ha tants productes que tenen inflació, i amb el torró aquest any estem tranquils amb aquest aspecte, i la veritat és que estem molt contents.
Fins ara, ara ho comentàvem, 1.800.000 recaptats. Passant dels 2 milions, perquè si no ho haurem fracassat. Ara, com els oients no ens facin confiança, que en tenen 3 per escollir, a mi ja saps que a mi el segon m'entusiasma, el segon... Sé que és idea de ton pare, el segon m'entusiasma, el tercer m'ha agradat molt, soc xocolater però menys, però jo és que soc del cremós. Del cremós, som del cremós, però com que podem escollir un, dos o tres... Ja està.
Doncs els tres.
Què? Sí. Com el tio Quico, eh?
A més a més, diré una cosa, que el Nadal a vegades es perd una mica l'esperit nadalenc.
Com que s'ha perdut
una cosa? Bueno, portar a la taula justament un torró que té aquest plus, que saps que aniran els diners destinats també a Sant Joan de Déu, jo crec que fa una mica més, li dona aquest plus que a vegades necessites amb aquests dies, no?
Mm. Sí. Recomano molt diverses coses. La primera... que de tant en tant algú se'n vagi, no té res a fer. Jo sé que això, de debò, només es passegi per la planta baixa de l'Hospital Sant Joan de Déu, que vegi que allò...
impressionant.
Que allò és impressiona, i que marxi, no cal d'anar enlloc. Només que entri i que vegi el tracte de la gent que treballa allà, dels infermers, infermeres, dels metges, dels voluntaris, de la quantitat de voluntaris que hi ha. Hi ha una quantitat de voluntaris a Sant Joan de Déu, que m'ho explicaven, que és una meravella... Doncs pues escolta'm, aquest és un país petit, que ajudem, no? Doncs què costa? Una barra de torró, i que sabeu que tot el que recapta va directament a l'estudi de les malalties minoritàries de Sant Joan de Déu. La Glòria García és la responsable de captació de fons de l'Hospital Sant Joan de Déu. Moltes gràcies, Glòria, que sigui un èxit un any més.
Gràcies a vosaltres. Aquest torró ara... que per Nadal sempre tothom comença a pensar en quan ens engreixarem, sí. Que si tants... Aquest torró el que fa engreixer és el coneixement. Per tant, hem d'explorar el torró per tenir més coneixement i ajudar moltes més famílies que depenen d'iniciatives com aquesta. I moltíssimes gràcies.
Àngel Velasco, felicitats novament i continuem de la mà, com sempre, des de l'any 2000.
Gràcies.
Que vagi bé, Àngel. Són les 11:42 minuts. D'aquí uns moments estrenem un teatre nou a la ciutat de Barcelona que porta i que ha parit un dels grans de la cultura catalana, que es diu Àlex Rigola, i de seguida amb un altre gran de la cultura catalana. Aquest riure és d'en Budio, que és un dels membres del Siderland, que és Albert Sort. Quin mal parit.
No m'ho esperava.
Aquest any m'apuntaré al gimnàs i potser ja aniré-hi tot.
I jo perfeccionaré el meu anglès.
Però si no en saps.
Per això...
I jo aprendré a cuinar. Vull dir que aprendré a escalfar el microones als tàpers de la mama.
El bon propòsit més fàcil de complir és compartir la grossa de cap d'any. El 31 de desembre guanya fins a 200.000 euros i molts premis més. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Sabies que instal·lar plaques solars et pot ajudar a estalviar fins a un 70% a la teva factura de la llum? I això ens agrada un 100%. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Ja ha arribat el Black Friday més acolorit de MediaMarkt. Només fins al 9 de novembre tens un Neo QLED Samsung de 55 polzades 4K per 888 euros o una rentadora Haier de 8 quilos de càrrega per 333 euros. MediaMarkt.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema, totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
Descobreix les novetats d'aquest novembre i els millors festivals amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes nacionals i internacionals als festivals Jazz Barcelona, Mileni i Alma, entre d'altres. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Moltes companyies de llum et donaran raons per canviar-te. Però Iberdrola, amb el pla estable 100, és l'única que et dona 100 raons. Per exemple, si vols et quedes i si no, te'n vas. I a més, si vens, et donem 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contracta l'ara a iberdrola.es o truca al 924 24 24. Iberdrola, empresa col·laboradora del programa Universo Mujer.
Homenatge de marisc al millor preu? No tens excusa. Fins al 26 de novembre a La Sirena t'estalvies 2 euros en la caixa de 2 quilos de gamba austral supergran premium. Tria congelat, tria La Sirena.
Soc en David, de Carglass. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a carglass.es. Escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
Carglass canvia. Carglass repara.
Que el teu cotxe et manté el seient calentó? El meu té manteniment gratis. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. I això no t'escalfa, però és còmode. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
3:15. És molt clàssic, per això hem decidit tirar no aquesta cançó avui un quart de set, sinó per parlar d'un Heartbreak Hotel. Avui hem decidit tirar una cançó dels anys 80 de les Sissy Cats, perquè quan tothom diu Heartbreak Hotel, ja ho sé, tothom va petar aquesta cançó de Elvis Presley. Però, en fi, malauradament, aquests últims anys ens hem hagut d'acostumar a sentir notícies de teatres que han hagut de tancar. És per això quan, en lloc de tancar, obre una sala nova, a banda de parlar-ne i destacar la notícia, ho hem de celebrar. Així ho volem fer amb la sala Heartbreak Hotel, que el director Àlex Rigol acaba d'inaugurar al barri de Badal, a Sants, de Barcelona, i on aquests dies s'hi pot veure l'obra L'home a teatre. Fins allà hem enviat un amant del teatre, subdirector del Món a RAC1, que és l'Albert Sort. Hola, Albert, bon dia, què tal?
Hola, bon dia, molt bé. Doncs mira, som aquí a aquesta sala, la sala Heartbreak Hotel, amb el seu responsable, amb la seva ànima, una de les dues ànimes que té aquesta sala, l'Àlex Rigola. Àlex, bon dia.
Hola, bon dia.
I mira, ara, això és una sala molt petita, per tant, des d'on som, que és en una de les cantonades d'aquesta sala, us puc explicar bastant bé com és. Té 72 butaques, si no m'equivoco. És per aquí, perquè us la imagineu, és negra, és una sala negra, que això és poc habitual, i ara mateix té 5 fileres de butaques i un escenari que no és el que segurament la gent té al cap quan pensa en un teatre. No és una plataforma elevada, té una profunditat bastant reduïda, perquè la primera fila, ara som a l'escenari pròpiament, la primera fila gairebé la puc tocar amb una mà, i això també el que fa, i ara suposo que ens ho explicarà l'Àlex i també abans ho comentava el Bou, és que tinguis els actors molt a prop i no hagin de fer grans esforços perquè se'ls senti.
Carai. Hola, Àlex Rigola, bon dia.
Bon dia.
Que tenies
benvinguts.
Tenies enveja del Mago Pop, que t'has de comprar un teatre o què?
Més o menys, però és el contrari. En lloc del Victòria he anat a espai petit. No, el que estem buscant sobretot és això, és aquesta proximitat, no? Hi ha algú a mi que aquest teatre que s'ha de cridar, que s'ha de projectar per arribar a última fila on veus els actors d'un tamany molt petit, no? No m'interessa massa, m'interessa molt la proximitat i que ells puguin fer un tipus d'actuació, d'interpretació, que no els hi demani esforços de projectar de veus, que puguin xiu-xiuejar gairebé com estem ara parlant nosaltres aquí en pel micròfon, no? I que ells puguin fer-ho, això. Llavors, per això els hi fa sortir unes altres sensibilitats, no?, interpretatives, molt, molt més properes al primer plano cinematogràfic, no? Llavors, reduïm espectadors, tothom estigui molt proper i en un lloc molt càlid i molt confortable, no?, pels actors, sobretot, perquè puguin oferir aquesta generositat d'estar ells mateixos en escena, no?
Feia gaires anys que anaves al darrere o què?
Sí, de fet aquest és un projecte que comença amb un Vania de Chekhov que vam fer el 2017. De fet, ja havíem començat a experimentar amb un Ivanov a la sala gran del Lliure, el tipus d'interpretació que volíem, però ens vam adonar que era un espai massa gran, i quan vam passar al Vania el canvi va ser el moment que vam dir: jo vull fer això, vull estar els propers anys dedicant-me a això. I com que volíem tenir-ho d'una manera molt, molt més continuada, doncs va sortir aquesta idea. Sí, portàvem aproximadament ja 3 anys buscant un espai. Sembla que sigui fàcil, perquè són 100 metres quadrats, però finalment trobar 100 metres quadrats a la ciutat de Barcelona sense columnes i amb 5 metres d'alçada com a mínim, doncs no és tan fàcil com sembla. I que tingués un pressupost que fos viable, no? I finalment vam trobar aquí el Badal.
Uh-huh. Albert, pots explicar exactament on està el teatre?
Això és la plaça de l'Olivereta, que segurament la gent que no conegui el barri doncs no li sonarà. Per fer-nos una idea, és per sota del carrer de Sants i baixant a mà dreta de la Rambla Badal, en aquest espai que hi ha, i és un barri que encara segurament conserva, perquè ni està gentrificat ni segurament els turistes hi arriben de manera tan ràpida, doncs una mica aquella essència de barri que segurament s'està perdent, i on la veritat és que teatres no n'hi ha gaire. Sí que hi ha el Teatre de Sants, sí que hi ha la Flyhard, però que és una mica més avall, cap a la Bordeta, més a prop de la Gran Via, i aquí, doncs en aquesta zona sí que no hi havia aquesta mena d'oferta cultural.
Mm. Tu que has vist l'Albert Sort, que has vist l'home de teatre, perquè la vas venir a veure, l'Albert Sort l'entusiasma al teatre, va molt al teatre. Pots explicar de què va l'obra, Albert?
Doncs ara m'ho fa explicar a mi, saps?
Sí. Oh, esclar.
No, és un monòleg de l'Andreu Benito que comença una mica com gairebé explicant els problemes tècnics i de preparació de l'obra que té, i a partir d'aquí doncs ell fa una sèrie de i a partir de les coses amb què es comunica amb el públic explica i dona una mica idea de quina és la seva mentalitat i de la seva manera d'entendre el teatre i també les seves flaqueses a l'hora de tot això en què el converteix.
És una adaptació, oi, Àlex?
Sí, això originalment és una família, és un actor reconegut del Teatre Nacional Austríac que se'n va fer una funció a l'Àustria Profunda, no? I aquí tenim a l'Andreu Benito, que ha estat actor sempre del Teatre Lliure, del Teatre Nacional, dels grans teatres públics, grans equipaments, que de sobte se'n ve al Badal a fer una funció per 72 persones, no? I és una mica aquest joc. És una peça de reflexions sobre el teatre, del món del teatre, i la gràcia que està d'aquesta versió és que nosaltres hem agafat els noms propis austríacs i els hem canviat per catalans. I això produeix una sèrie de modificacions a tu com a espectador que normalment no et toquen tant perquè t'estan parlant de la societat austríaca, i de sobte quan tu canvies els noms sense voler canviar les frases, o sigui, no interpretant-les per ficar-les a la teva societat, simplement posant els noms propis catalans, et sobta, i en algunes que et fan riure i unes altres que et tensen, perquè està parlant de la nostra societat i funciona molt bé amb tot el moment que estem vivint ara de procés, d'amnistia. Sembla fet expressament, la veritat.
Fins al 27 de gener, oi, Àlex?
Sí.
Per cert, una cosa que m'ha posat, fixa't, això és l'Albert Sort, diu, a banda de les funcions diàries de dimarts i divendres a les 7 de la tarda, fan doble funció els dissabtes i, m'ha afegit l'Albert Sort, oh meravella, matinals els diumenges.
Sí, lo de la matinée, jo això ho vaig descobrir durant la pandèmia, que quan anàvem de gira per Espanya, en alguns llocs ens feien fer la funció al matí per qüestions estratègiques de la pròpia sala, perquè no tenien tot el personal, etc. I la veritat és que la sensació quan tu sorties era que, primer de tot, tu havies entrat al teatre totalment net. De fet, això és una cosa que fa també l'Auditori de Barcelona, i si tu vas una sessió del diumenge al matí de l'Auditori, és molt diferent de si vas el dissabte a la tarda o el divendres a la tarda, que el teu cap doncs ja està doncs també tens, gastat de tot el dia, no? I el diumenge matí, amb una hora prudent com són les 12, sortir, anar amb algú al teatre a veure una obra d'una hora i 10 i després acabar fent el vermut amb una plaça que desconeixeu, no? Doncs és una de les possibilitats que oferim, sí.
Això està bé. Escolta'm, després de l'home de teatre, ja saps quina obra vindrà?
Sí, aquest any són grans títols com ha estat Ibsen, ara és Berenhard, i després vindrà Pasolini. Sí, és Pasolini, quan després de la seva mort es va descobrir a casa seva, en el seu estudi, un poema que és una reflexió que va escriure pocs anys abans de morir sobre la seva vida i sobre la seva obra. I aquest poema és potser de les peces més importants acabat sent de la pròpia obra de Pasolini, perquè Pasolini És cineasta, és novel·lista, és poeta, però sobretot era ell mateix. O sigui, l'entitat més gran de Pasolini és ell mateix, a través dels seus escrits també als diaris, però amb els seus actes de cada dia i amb la seva controvèrsia. És un personatge molt, molt controvertit per ell mateix i també per la societat, no? pels seus ideals. Llavors és un cant a Pasolini, una manera de conèixer-lo més. I després ja entrem en un text de... Sobre la bellesa en ve baixa d'una parella de senyors grans. Està basat en una novel·la de Aki Shimazaki, una autora japonesa canadenca, que toca el tema de l'Alzheimer, que sempre, que sabem que és una malaltia molt fotuda, des d'un punt de vista molt, molt positiu, no? Llavors, a vegades... prendre-t'ho així és meravellós, com poder arrencar un final de vida redemptori, com surt en aquesta novel·la i també en l'adaptació que hem fet.
Carai.
Escolta, el Pasolini, que és exacte... Sí, és a dir, és aquest text que s'ha trobat, però ja saps, sí. ja saps en qui ho faràs o no?
Sí, sí, amb un actor catalano-argentí que es diu Gonzalo Cunill, que fa anys que viu aquí i que està molt especialitzat en fer aquest tipus de monòlegs i de treballs.
I la parella de l'Alzheimer també la tens o no?
Sí, torna a ser l'Andreu
Benito
amb la Lluïsa Castells i el Pep Moner i la Miranda Gas.
Perfecte, tot això serà... Fins a final de temporada, per entendre.
Fins a final de temporada, llavors ja amb el grec entrem en una nova etapa, o sigui, perquè aquest primer any és de rodatge per nosaltres, també, i a partir de juny ja comencen a entrar noves companyies. Carai. Que tinguin aquest interès en fer... És un teatre d'actor i de teatre de text, sobretot, no? Una cosa que ara sembla que no s'estila tant i que nosaltres volem recuperar, però que per nosaltres té sentit en aquesta proximitat que puguin gaudir els espectadors d'aquesta proximitat amb els espectacles. Vull dir, una mica la sala, si heu estat al Lliure de Gràcia,
sí,
té una reforma bastant semblant a aquesta, perquè de fet jo em vaig encarregar de la reforma del Lliure de Gràcia en el seu moment i per fer aquesta reforma aquí vam tornar a treballar amb el mateix equip d'arquitectes. Llavors és com un mini Lliure de Gràcia amb les mateixes avantatges de qualitat sonora.
Albert Sort, alguna cosa que vulguis comentar?
No, que realment és d'aquests llocs on jo vaig tenir la sort de ser la primera fila i una mica més és allò que s'enreien allò de veure-li la saliva a l'actor, però és veritat que s'agraeix molt perquè no perds aquella cosa de la declamació, que tens com la sensació que és una mica exagerat i t'ho creus molt més, no?
Sí, a més... Tenir l'Andreu Benito, que és una persona que no s'estila massa públicament, però que en canvi tens la proximitat de veure'l aquí, és un dels grandíssims actors de la seva generació, que ens t'ofereix una humanitat, no? A primer terme, que després vas descobrint que el propi personatge porta un cretino a darrere, no? Vull dir, al principi dius, ostres, aquestes afirmacions jo també les faria, no? Però de sobte en trobes unes altres que dius, ui, cuidado, això ja no? I és un anar i tornar com el personatge de Menger, segurament un dels autors literaris més importants de la segona meitat del segle XX, no? Ple de contradiccions, també. Vull dir, aquestes històries que t'aproximen i et separen són les que ens agradarà presentar aquí.
Que el teatre et beneixi. Gràcies, Àlex Rigola. Molta merda.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Una abraçada, Albert. Fins ara. Que vagi bé, també.
Fins ara.
Avui hem descobert aquesta nova sala a Barcelona, el Heartbreak Hotel, que dirigeix, porta amb mà mestra, com sempre, el gran Àlex Rigola. 12:00. Què vols, ara, polls?
Doncs,
no toquis aquí.
No, jo no n'agafo més, de torrons. Jo no n'agafo més. No sé si sabíeu que un 80% de les dones pateix fogots durant la menopausa. Per combatre'ls, Herediano Sofocos és el primer suplement alimentari natural eficaç contra les calors sobtades. Una fórmula única a base d'extractes naturals i vitamines verificats per la ciència, compatible amb les teràpies hormonals substitutives. És hora de prioritzar el benestar i passar a l'acció. Trobareu Herediano Sofocos de venta a farmàcies i a herediana.com.
12:00. Què tal, Bartolí?
Molt bé, aquí estem. Jo ja no menjaré més torrons, eh? Ja amb el que hem menjat ja n'he tingut suficient.
És que no en queden, quasi, no en queden.
Boníssims tots, eh? Una cosa excepcional, realment.
Què?
Posem un tall o què?
Sí, com ho trobes?
Bé. Sí. I mira, podríem recordar el lapsus que va patir l'Òscar del Mal de la competència parlant de programes d'aquesta casa.
Sí,
el nou està?
El nou està és veure les coses per internet.
El nou jo... sé? No ho sé. El nou sé, no el programa sí? d'esports.
Sí.
Sinó el nou... Sí. Sí.
I el programa 9-7 sembla d'esports?
Sí. 9-7? Ah, no, clar. Com es diu el d'esports?
Tu diràs. A quina ràdio treballo? Què està passant?
Per cert, demà, Ana Gómez, Xavier Domènech, Ferran Casa, Ramon Rovira, Javier Melero, i atenció, perquè demà... Veus? No diguis noms, eh?
Ai, no. Oh, molt bé.
A veure.
Molt bé. Sí. Demà, al món a recull. Qui?
Doncs mira, us ho dic ara mateix.
Perquè em tanques...